Senyor Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada, una salutació a amic Rafel.
Bueno, una altra per tu, sabem que estàs una mica tocadet, esperem que et milloris i t'agraïm enormement que ens atenguis igualment des de casa. Un gust rebre't de nou, perquè sempre ens portes temes interessants, Daniel, al nostre programa. Tens passe VIP ja, perquè és la tercera visita, bueno, en aquest cas, tercera connexió, tercera conversa que tenim, sempre, com deia, amb temes diferents. Daniel, la primera pregunta, va, a boca de canó. El cinema ens entreté, ens emociona, ens provoca sensacions, però el cinema pot canviar el món?
El cinema, efectivament, ens canvia, ens dona sensacions, ens emociona, però hi ha un aspecte que és que no podem oblidar, que no ens podem quedar només aquí, sinó que hem de fer alguna cosa perquè canvia el món, és a dir, perquè elevem les persones, que les persones siguin millors a través del cinema, que és un instrument extraordinari per aconseguir-ho fer.
Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i enginyer tècnic químic, déu-n'hi-do. És autor de llibres de recerca històrica, assagista, i en aquest programa ens ha presentat dos d'ells, recordem, Dios no pide el currículum, perdó, ai senyor, i també en la seva darrera visita el llibre Vida i miracles dels anys de pa negre, aquest passeig pausat pels anys 40 i 50 que ens ha regalat en forma de llibre el Daniel Arasa. A més, és promotor i fundador d'organitzacions familiars, culturals i humanitàries sense finalitat de lucre, però, atenció, no l'hem convidat per res de tot això. Avui ens visita com a president de Cinemanet i ens agradaria, Daniel, que d'entrada ens parlis d'aquest concepte. Què és Cinemanet?
Mira, és la paraula catalana. La gent pot pensar que cinema net vol dir xarxa de cinema,
sí,
el anglosaxó, però no, és cine limpio,
molt bé,
net en català, perquè pensem que el cinema no té per què ser només cinema religiós, cinema espiritual, per suposat que no, però sí que pot ser net, és a dir, que aporta a la persona sense procurar, intentar provocar, degradar-la, que tantes vegades ho veiem, no? Per això vam crear una associació que, diríem, tracta de temes de cinema, però relacionat amb aquesta idea de millorar el món, d'una manera especial, millorar les persones.
Molt bé, Cinemanet, A mi me l'havia escolada, Jo quan he llegit Cinemanet he pensat en el concepte cibernètic de l'assumpte i ara m'ho has aclarit i de veritat que està molt ben trobat aquest nom.
Sí, fa molts anys ja, això va néixer.
Sí?
Ja,
quants anys? Quants anys?
Fa 20 i tants anys, o sigui que...
20 i tants,
Una cosa immediata, sinó que té bastants anys.
Ja veig. Per aquells oients que vulguin saber-ne més, tenen una pàgina web, per cert, molt completa i molt maca i molt fàcil de cercar, cinemanet.info. Per als que vulguin entrar, i allà hi ha molts articles, moltes recomanacions, i és una pàgina que val molt la pena. Aleshores, Daniel, ara torneu a tenir actes presencials de Cinemanet després de la pandèmia, i seran dos cicles de Cinefòrum titulats Perdó i Reconciliació, amb aquests dos conceptes tan clars, i que se celebraran alhora a Barcelona i Madrid. Què ens pots explicar d'aquests cinefòrums,
sí,
Daniel?
Sí, que mira, que a Barcelona concretament començarem el divendres i Madrid dissabte. O sigui, faran els mateixos dies, però a Barcelona divendres i a Madrid els dissabtes. I en aquest cas de Barcelona farem quatre pel·lícules, totes elles basades en fets reals. De forma que, a partir de situacions complicadíssimes en molts casos, porten al que és el perdó, la reconciliació. Per exemple, aquest mateix divendres tindrem de la Feliz Navidad, que és de la Primera Guerra Mundial, com van confraternitzar soldats alemanys d'un costat i els britànics i els francesos de l'altre. És a dir, com enmig d'aquella matança, d'aquell enfrontament, d'aquell desastre que era, ells, el dia per Nadal, que va ser com el nexe d'unió, la vinguda de Crist va ser nexe d'unió per aportar com a mínim uns dies de pau. Això és fantàstic, això aprofitar per tractar d'aquest tema, que a més, encara que això no ho havíem previst, en aquest moment que estem en la guerra d'Ucraïna, toca ben bé, no?
S'ha posat molt d'actualitat, sí, sí.
Soldats d'un costat i de l'altre podrien, diguem, posar-se d'acord per deixar de lluitar i, diríem, confraternitzar i inclús estimar-se. I allò de dir, mira, quan s'acaba la guerra pots vindre a casa meva i allà rebrem molt a gust, no?
Repetim, perquè qui ens estigui escoltant i vulgui participar, el cicle de Barcelona començarà aquest divendres, dia 8 d'abril, aquesta mateixa setmana, amb la projecció de la pel·lícula, com ens deia ara el Daniel, Feliz Navidad. Seran quatre pel·lícules, tu realitzaràs la introducció, si el moment de salut t'ho permet, esperem que sí, d'aquestes pel·lícules, i que aniran seguides d'un col·loqui. Recordem, les sessions següents seran El regalo más grande, una altra pel·lícula, serà el 22 d'abril, Invictus, una pel·lícula molt coneguda per tothom, el 29 d'abril, i El viaje, el 13 de maig. Totes les sessions seran a 8:15 aquí a Barcelona i se celebraran a la sala d'actes de l'Oratori de Santa Maria de Bonaigua. És així, seran d'accés lliure i gratuït. Per tant, tothom convidat a participar i per visualitzar aquestes pel·lícules i després participar en el Cinefòrum. Amb quina finalitat...
Lliure i gratuït, o sigui que no es preocupi ningú per costos,
correcte,
sinó que poden venir qui vulgui.
Correcte. Amb quina finalitat sorgeix o d'on ve aquesta idea, aquesta iniciativa, i què n'espereu, Daniel?
Sí, mira, concretament pot semblar estrany, però ho teníem previst parlar d'aquests temes, encara que no exactament totes les mateixes pel·lícules, fa 2 anys, perquè, i saps quin era l'objectiu, en aquesta tensió a Catalunya que existia en relació a tot aquest problema polític del procés, etc., que hi havia en aquell moment, i vam pensar, anem a parlar de perdó i reconciliació, en aquell moment pensant bàsicament en això. El que passa que va arribar la pandèmia i ens va ser impossible de fer-ho. I aleshores ara ho hem tornat a agafar, però precisament en una altra situació diferent ja no és tant. Sempre serveix, perquè el perdó, la reconciliació, l'hem de tindre sempre, cada dia. Nosaltres hem de perdonar i ser perdonats de moltes coses que fem tots. Uh-huh. Que fem o que deixem de fer, que hauríem d'haver fet, no?
Sí, sí.
Però, efectivament, ja és la situació mundial de tensió i que ha derivat tot això de la guerra d'Ucraïna i tot el que això comporta, encara fa més, diríem, més adient. I aquest va ser, inicialment era un objectiu, ara que és aquest altre, en aquesta situació. E intentar una cosa, que és que la gent pugui reflexionar i que també això pot servir perquè hi hagi, per exemple, col·legis, escoles, que pensen, no pot ser fer un cicle, però sí plantejar-se aquest tema de perdó i reconciliació amb els seus alumnes, sigui en pel·lícules o sigui simplement amb treballs que puguin ajudar a que ells puguin comprendre la importància d'aquest perdó, d'aquest estimar i d'aquest reconciliar-se amb aquells que han sigut els nostres adversaris.
Doncs em sembla molt, molt adient, molt interessant, perquè el perdó i la reconciliació, Daniel, com tu deies, és que no passa mai de moda. És un tema d'actualitat de cada dia i sempre va bé refrescar-lo. A més, aquesta idea dels col·legis m'agrada molt. Els meus fills, de tant en tant, arriben a casa i em diuen, avui ens han posat tal pel·lícula, ens han posat tal altra per treballar. Per tant, és una molt bona idea. El concepte Cinefòrum, perquè és un concepte que m'encanta, eh? O sigui, veure un film i comentar-lo. Després, com funcionarà la dinàmica de les reunions, Daniel?
Sí, mira, això del Cinefòrum va tindre un gran desenvolupament fa 50 o 60 anys.
Sí.
Actualment pràcticament estan molt poc desenvolupats, però jo crec que és una eina magnífica perquè és a partir d'una pel·lícula, és primer en una introducció que pot situar històricament amb els fets, que pot situar amb el marc general del tipus que sigui, perquè això pot variar, i després comentar-lo, però de forma que hi participi la gent que l'ha vist, i això inclús pot ajudar a que la gent no vagi només en una situació de passivitat a veure una pel·lícula, la que sigui, per distreure, sinó dir, això quin contingut positiu em puc treure, de què em puc comentar, de què em pot servir per reflexionar, què em pot servir per parlar amb la meva dona, amb els meus fills, amb uns amics. I això fa que li porta un dinamisme molt important, i penso que en aquest moment que estem tant només amb les xarxes, les distàncies, el trobar-nos, en aquest cas, a través del cinema, que pot ser que aquestes pel·lícules no les altres, ja comporta un increment de relació que pot ser molt positiu per a les persones. A part de dir-me de que podem traure sempre moltes idees i conclusions que, si les mirem, diguem-ne, passivament, ens passen de llarg.
I tant que sí. A mi, jo sóc molt fan. A casa, quan posem una pel·lícula, després sempre fem una mica de... Quan la veiem en família, després sempre fem una mica de Cinefòrum, de què ens...
De
què hem trobat, de què ens agrada. O quan anem al cinema, que també passa. Al sortir fem una mica de debat i jo els pregunto als meus fills i parlem sobre la pel·lícula, ens dona tema de conversa. Per la seva banda, recordem que el cicle a Madrid se celebrarà, com ens deia el Daniel, els dissabtes, començant pel proper 9 d'abril, aquest proper dissabte. També, en principi, estaràs tu present a les sessions, en aquest cas...
Seré només la primera,
molt bé.
De Madrid, des d'aquí les dirigiré totes, però les de Madrid només aniré el primer dia per, com a ser director o president de l'entitat,
sí.
també de comunicar a aquella gent, posar-se en contacte,
correcte,
estimular-los i després ja s'ho faran ells.
Dones...
Perquè també tenim un equip que treballa a Madrid.
Dones aquest impuls i després ja els deixes que volin sols. En aquest cas, aquest dissabte estaràs acompanyat per Carlos de la Calle, que és coordinador del projecte, no? De Cinema Net. I seran tres pel·lícules, en aquest cas, Feliz Navidad, que serà per aquest dissabte, El regalo más grande, el 23 d'abril, i Invictus, el 30 d'abril. Les sessions seran, en aquest cas, a 6:15 a Madrid i se celebraran al cinema del Col·legi Tajamar. L'accés, com a Barcelona, és també lliure i gratuït. Parlem una mica de cinema com a instrument, Daniel, si et sembla. M'agradaria que em desenvolupessis una mica aquest concepte d'educar a través del cinema. Una eina que tal vegada hem caigut una mica en la superficialitat, però que cal tenir molt en compte, no? Perquè a partir de certes pel·lícules, aquest cinema net que tu deies, cinema familiar amb valors, doncs es poden transmetre moltes coses positives a les persones.
Moltíssimes. Mira, podríem fer-ne un paral·lelisme amb els llibres. O sigui, amb els llibres podem educar moltíssim a les persones. Però en una societat com l'actual, en què, per una banda, l'audiovisual té una presència, una omnipresència a tot arreu, que inclús les joves generacions estan molt més acostumades a l'audiovisual que no pas a la lectura, almenys extensa, no?
Sí.
Això, per una banda, facilita que puguem fer-ho. Puguem, diguem-hi, veure el cinema i, a través d'aquí, treure idees. Per altra banda, tenim en compte que tenim el cine, hi ha també molta porqueria, cal dir-ho, hi ha molta birria, molta porqueria, però també coses molt bones al cinema. I a través del cinema, a través del pensament de directors, a través de l'actuació dels actors, actrius, que han deixat molta petjada, podem trobar moltes coses que ens poden servir extraordinàriament per la vida ordinària, o en uns casos, o també per mostrar-nos, diríem, herois en un sentit o en un altre, encara que siguin herois no bèl·lics, sinó herois de la lluita per millorar les persones, o uns missioners, o una mare de família, etc.
Sí.
Això ens pot servir moltíssim com a exemple del que podem treure quantitat d'idees. Per això pot ser per l'educació en general dels joves, però també pels adults pot ser un element importantíssim perquè poguéssim millorar tots nosaltres i treure'n molt de profit.
En aquest sentit, si em permets, em sembla molt adient el tema d'haver escollit pel·lícules que estan basades en fets reals, que transmeten coses que veritablement van passar, perquè no ho portem al terreny de la ficció. La persona que ho està veient diu, bueno, però això és una cosa guionitzada, que és impossible. No, això va passar. De fet, tenim també un documental com és El Mayor Regalo, un documental que parla del perdó a través de testimonis dels qui ho han donat i els qui ho han rebut, el perdó i la reconciliació. I l'objectiu d'aquest documental, El Mayor Regalo, doncs és demostrar que el perdó es pot donar en situacions més imperdonables, des d'una petita enemistat fins a morts violentes durant una guerra. Això ha succeït i ho podem comprovar. Creus que hem d'ensenyar també als nostres fills, parlo dels fills, per educar-los a consumir art com el cinema, perquè pot ser ens oblidem una mica del que veuen, del que visualitzen i del que això arriba a afectar-los, no?, de manera inconscient.
Sí, jo crec que diríem, la formació dels nostres fills, que és la tasca més important que hem de fer els pares, més important que qualsevol altra, efectivament pot ser utilitzada en gran manera precisament en base al cinema, i en altres coses, evidentment, però també el cinema, perquè és molt gràfic. Perquè, a més, darrere d'una pel·lícula, d'una bona pel·lícula, hi ha un treball extraordinari, que no és només treball, diguem-ne, dels actors, sinó també d'un estudi. Moltes vegades és resultat d'un llibre que ha sigut un llibre important i que l'han convertit després en una pel·lícula. Tot això pot servir moltíssim per, en aquesta formació que volem donar als nostres fills, utilitzant-ho, això sí, seleccionant les pel·lícules que valguen la pena.
I tant.
També, o sigui, és com en tot, com lectures. Les lectures, cadascú pot variar segons els interessos i situacions, però no es tracta de llegir el primer llibre que cau, no es tracta d'agradar la primera pel·lícula que surt, no es tracta de la primera sèrie, sinó seleccionant, perquè a més, com hi ha molt de positiu, ne pots trobar, no? És allò de dir, és que és molt difícil trobar alguna cosa, no, es poden trobar coses bones i val molt la pena fer aquesta selecció, seguir-ho i a partir d'aquí treure'n un contingut, extraure, apretar com una llimona i dir, he tret moltes coses que valen la pena.
Doncs ja per acabar, Daniel, m'agradaria fer amb tu un petit exercici de cinefòrum, breument. Dels 4 llargmetratges que presenteu, ho admeto, jo només he vist Invictus, m'apunto les altres 3 per visualitzar-les, perquè jo de Clint Eastwood m'ho empasso tot. A mi m'agrada molt Clint Eastwood. Recordem que es tracta de l'adaptació, justament tu ens deies, no? Llibres que després s'han adaptat també al cinema. Invictus és l'adaptació d'un llibre de John Carlin que explica la història de Nelson Mandela i el que va passar després del seu post de ser posat en llibertat quan arriba a la presidència del seu país, de Sud-àfrica, i decreta l'abolició de l'apartheid. En aquest cas, el matís del perdó, jo el veig molt evident, però podem reflexionar una mica per als nostres oients. Què ens pots destacar d'Invictus?
Home, el matís del perdó, per suposat, però també la intel·ligència per aconseguir la reconciliació. Utilitzar el rugby, sí, com fa el futbol d'allà de Sud-àfrica, per aconseguir la unitat del país. És a dir, l'equip que simbolitzava el país era un equip de l'apartheid, un equip de blancs, que a més, diguem, racistes, que a més eren l'elit i que menyspreaven els altres. Mandela és capaç de dir, escolteu, això fem-ho, aconseguim d'un costat que aquests lluiten per Sud-àfrica de debò, però que a més aquella població majoritària negra que sigui capaç d'aplaudir, d'entusiasmar, per convertir, per fer un país a través de l'esport. Per exemple, és algo que pot semblar menor i que d'alguna manera és extraordinari. Em sembla magnífic, per exemple, aquest aspecte, per exemple, de Mandela.
Home, i tu que parlaves abans, que havíeu tenit la idea d'haver fet aquest cinefòrum una mica de cara a la situació política fa 2 anys, no? Sí. Aquí a Catalunya, imagina't, en aquest cas, moltes vegades veiem com hi ha una politització de l'esport que s'utilitza per remarcar la bilis dels uns contra els altres, i en aquest cas Nelson Mandela fa tot el contrari, fa una política positiva mitjançant aquests equips de rugby, que és realment meravellosa, i és una història real, que és el més impactant de tot.
Efectivament, o sigui, és la inversa de com s'ha utilitzat a vegades aquí a l'esport, no? Mm-hmm. I un altre aspecte que podríem pensar lligar amb el que ha passat aquí o ha passat al País Basc, sí, és l'última pel·lícula, El viaje. És una pel·lícula interessantíssima perquè pot semblar molt simple, però és el viatge que fan un líder del IRA i el líder dels unionistes, que recordaran tots, Ian Pachler, sí, de l'IRA, d'Irlanda del Nord. Mm-hmm. Van junts i com dos enemics acèrrims poden arribar a congeniar i a tindre inclús una certa amistat un i l'altre, el qual ens demostra la capacitat de les persones de que amb la relació podem canviar moltes coses.
Daniel Arasa és periodista, autor dels llibres de molts llibres de recerca històrica, assagista, llibres com ara Dios no pide el currículum, Mi vida i miracles dels anys de Panegre. Avui ens ha atès per parlar-nos de perdó i de reconciliació a través d'una mirada cinèfila, perquè CinemaNet, aquesta plataforma creada per fomentar el cinema amb valors humans, familiars, cívics, socials, educatius, i que Daniel presideix, organitza ara cinefòrums a Madrid i Barcelona, com us hem explicat, on presenten pel·lícules que reflecteixen les dues coses, el perdó i la reconciliació. Daniel, mil gràcies per atendre'ns, ànims, que vagi molt bé aquest cinefòrum, se'ns sembla una idea fantàstica i esperem que et trobis millor properament.
Moltíssimes gràcies per la vostra amabilitat i per la difusió d'això.
Home, i tant, tu ets cliente VIP de Camins, ja t'ho dic. Una abraçada, Daniel.
Una abraçada, bona tarda.
Vinga, una pausa per fer calerons i... Maria José.